UFO migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 30 de setembre, comencem Info Migdia, ho fem com sempre avançant els principals titulars de la jornada amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs. La meitat dels hotels de Calella estaran oberts per l'Ironman amb una ocupació que ronda el 80%.
El sector turístic celebra el retorn de l'esdeveniment esportiu que diuen servirà per arrodonir una temporada prou bona. Portarà als hotels de Calella clients del mercat de proximitat internacional, majoritàriament europeu. L'organització Ironman ha anunciat una participació total de 4.000 triatletes a les proves que es disputaran aquest diumenge.
Més coses, Calella enfoca tots els seus projectes al paquet turístic dels Next Generation.
S'acullen a una primera convocatòria per a destinacions turístiques del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. S'han presentat un total de 26 projectes, dividits en quatre grans eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la compatibilitat. L'alcaldessa ha destacat que, malgrat acollir-se a aquest ajut, no són propostes exclusivament pel sector turístic, sinó que són un conglomerat d'actuacions que beneficiaran el conjunt de l'economia productiva.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l'Institut Català de Girona, l'Institut Català de Salut a Girona, s'uneixen per unificar criteris i homogeneitzar també processos pel tractament de l'asma pediàtric.
I s'han elaborat i consensuat i validat els continguts de tot un material divulgatiu que ha de servir tant pels equips sanitaris com també per ensenyar als malalts i a les seves famílies a fer un bon maneig i control de la malaltia.
Hilario Marín s'estrena en el món literari amb Cartes des de la oscuridad del armario.
El calellenc presentarà dilluns al Cafè de la Sala Mozart la nova novel·la en què explica els conflictes emocionals i familiars que viu un jove en el moment que es revela homosexual. L'aforament ja està complet.
I pel que fa a la previsió del temps, avui dijous es manté variable amb núvols baixos que no donaran pluja. Temperatures sense canvi respecte a ahir, amb màximes de 24 graus de mitjana. Demà divendres esperem una situació similar a la d'avui. Comencem, doncs. Els triatletes i acompanyants que venen de lluny per participar a l'Ironman Barcelona han començat a arribar a Calella. Són fàcilment identificables perquè se'ls veu transportant les grans maletes en què duen les bicicletes amb les que competiran diumenge el triatló internacional. Després d'un any en blanc per la pandèmia, el sector turístic calellenc celebra que s'hagi apostat per tirar endavant l'esdeveniment perquè, segons asseguren, a més de generar ocupacions interessants durant aquesta setmana, també contribueix a donar a conèixer la destinació al món. Així ho ha assegurat la presidenta de l'Associació Turística de Calella, Sònia Hernández, en declaracions a aquesta casa. Diu que per aquests dies de l'Ironman hi haurà la meitat de la planta hotelera oberta, fregant el 80% de llits plens.
Hernández ha reconegut que són xifres allunyades del que era habitual en temps prepandèmics.
Es preveu una ocupació mitjana d'un 80% entre tots els establiments turístics que seran oberts, doncs, per aquesta prova tan important internacional a Calella. No arribarem poder a la meitat de lo que està, de lo que seria un any normal, però arribem, doncs, pràcticament a la, arribem quasi a la meitat.
De mitjana, el client que s'allotja als hotels, apartahotels o càmpings de Calella per l'Ironman fa una estada de 4 dies, aprofita els previs per provar els circuits i, si ho allarga per darrere, per fer turisme a la destinació. En aquesta edició, encara amb restriccions per la pandèmia mundial, arriba majoritàriament de Catalunya i l'estat espanyol a parts iguals amb el turista internacional provinent de França, Anglaterra o Alemanya.
Així com altres anys han vingut gent de tot el món, de països molt llunyans, que jo no us havia vist mai aquí, aquí a Calella, doncs això no serà aquest any, però eminentment l'internacional és europeu.
Amb la cancel·lació de les proves de l'any passat, la de maig i la d'octubre, els triatletes que tenien reserves fetes van poder canviar-les per la data única d'aquest 2021. Diumenge es disputaran l'Ironman i el 70.3 de mitja distància després d'arrossegar mesos de molta incertesa per les restriccions imposades per frenar la pandèmia. La presidenta de l'ATC celebra que finalment s'hagi apostat per tirar-ho endavant. Assegura que és una gran notícia per la destinació.
Tancarem la temporada turística amb aquesta gran prova de renom internacional, que serà el tancament. Molt contents d'haver pogut arribar-hi, perquè la veritat és que el mes de juliol tot era una incògnita molt grossa, degut a la pujada d'incidència de contagis, i la veritat és que nosaltres, en general, estem molt contents, molt orgullosos de tenir la prova a Calella, de poder obrir, de poder dir que estem aquí.
Però des del sector reconeix que preferia que es mantingués el format inicial de dates separades per a les dues proves en comptes d'aglutinar-les en un sol dia.
Ideal seria dos dates, veritat? Poder tenir una bona estada al mes de maig i tenir una bona estada al mes d'octubre. Però si l'organització ho ha considerat així, degut a tot el que ha passat, han tingut de reestructurar i reorganitzar-ho tot, com totes les empreses pràcticament, doncs jo molt contenta de saber que es continuarà fent a Calella encara que hagin aglutinat les dues.
La presidenta de l'ATC defensa que Calella inverteixi en aquest esdeveniment internacional pels múltiples beneficis que, segons assegura, reporta la destinació local a nivell de promoció i reconeixement mundial, de despesa complementària i de l'ocupació que genera els dies de la prova, però també de forma esporàdica durant l'any per part de triatletes que venen a conèixer el territori triatló.
Doncs qui es passegi aquests dies per la zona d'arribada de l'Ironman es trobarà amb una espectacular escultura de sorra de 2 metres d'altura, en la qual hi destaca una rèplica del far.
És una creació d'Arenes Possibles, una empresa de les Terres de l'Ebre que es dedica a portar aquest art efímer per esdeveniments d'arreu del món. En aquesta ocasió els ha contractat una marca nord-americana de cervesa sense alcohol. El procés d'esculpir-la s'ha allargat durant 2 dies. Montserrat Cuesta és l'escultora d'Arenes Possibles.
Pràcticament com fer un pastís, no? Primer fem uns encofrats, puixem un altre nivell, un altre encofrat i així fins a arribar a 2 metres que hem arribat. I llavors, 2 dies, en total uns 2 dies de treball, un dia i mig així d'esculpir i mig dia de compactació, és el que hem trigat en fer-ho.
Han utilitzat sorra de la mateixa platja de Calella per aixecar aquesta escultura amb 3 elements destacats. Una llauna de cervesa de la marca que els ha acompanyat, el far de Calella i el logotip d'Ironman. Un cop enllestida la creació, es recobreix amb una resina natural perquè resisteixi a possibles inclemències meteorològiques.
Li donem una capeta quan està acabada, llavors això la protegeix, li fa com una pell i llavors amb això ja aguantarà.
Montserrat Cuesta i Sergi Ramírez són l'equip d'Arenes Possibles i creadors d'una escultura que de ben segur serà molt fotografiada aquests dies a Calella.
Una i 8 minuts, Calella ha presentat un total de 26 projectes relacionats amb la sostenibilitat i l'eficiència energètica i també la digitalització a la convocatòria dels Next Generation. En concret, el paquet que atorgarà el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per finançar projectes transformadors vinculats al sector turístic. Sumen 40 milions d'euros i la gran majoria es desprenen del Pla Calella Emissió Zero i també del Pla d'Acció Municipal pels anys 2019-2023. Alguns ja coneguts, com el del cobriment de la Riera Capaspre, carretera nacional 2 en amunt. Rebi o no els diners del Fons Europeu, aquesta actuació, la de la segona fase del cobriment de la Riera Capaspre, es durà a terme, tal com ha confirmat l'alcaldessa Montserrat Candini, que ha fet una repassada de quins són aquests projectes que Calella presenta als Next Generations, Naomi.
Al projecte Calella Emissió Zero s'hi han afegit 16 propostes més que regeixen per 4 grans eixos: la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i també la competitivitat. Segons l'alcaldessa Montserrat Candini, aquesta és una primera proposta per acollir-se als fons, però no serà l'única.
No és la versió global de la nostra proposta, perquè és una primera tongada dels fons Next Generation, val? Que són els que estan vinculats amb destinacions de turisme sostenible. Vull dir que vindran més documentació i més projectes en les properes convocatòries. El que hem fet és aprofundir encara més, diguem, de fet és el mateix camí, el fet d'haver presentat nosaltres projectes de ciutat amb aquesta visió, de que hi ha emissió zero, no? Això ens ha donat bastant avantatge perquè, evidentment, doncs, hi havia molt de treball previ.
I ara volen fer-ho possible demanant una subvenció al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a destinacions turístiques locals. Candini ha destacat que, malgrat acollir-se aquest ajut, no són només propostes exclusivament pel sector turístic, sinó que són un conglomerat d'actuacions que beneficiaran el conjunt de la ciutat.
Turisme és un sector de sectors. Per tant, amb una destinació com la nostra, que la base econòmica està molt basada en el turisme, que vol dir sector de sectors, vol dir que tots els projectes tenen a veure d'una manera o altra amb l'economia productiva que passa per la ciutat. No? I per tant, és un model de ciutat en el qual està basat en aquesta economia i nosaltres fem tot un seguit de projectes. Però vull dir que amb una visió, m'agradaria que els ciutadans que ens puguin estar escoltant, que entenguin que és una visió molt més ampla, perquè al cap i a la fi, turisme és la suma de moltíssims sectors.
L'objectiu d'aquestes propostes és millorar la capacitat del municipi davant d'un escenari turístic incert, però també posicionar Calella com una destinació segura, sostenible, competitiva, digitalitzar infraestructures i millorar el sistema de prevenció de riscos naturals.
Per exemple, la instal·lació de sensors a la població per controlar el soroll, les emissions dels contaminants, també instal·lació de contenidors intel·ligents a la ciutat, que això ja ho hem explicat en anteriors ocasions, també un sistema integral de previsió i gestió ambiental de la platja. És a dir, allò que nosaltres tenim, que és la ciutat al cap, adaptar-la a les necessitats del segle XXI i saber-la explicar i saber-lo projectar amb aquests per aconseguir el màxim de diners possibles.
En total, l'Ajuntament ha presentat aquestes 26 propostes per valor de 40 milions d'euros. Algunes són de noves, però d'altres ja estaven sobre la taula de l'executiu local, com la segona fase del cobriment de la Riera cap Aspre o la instal·lació de contenidors intel·ligents. Uns projectes que alguns d'ells, de fet, ja estan pressupostats i que l'alcaldessa ha confirmat que s'executaran amb independència de si reben o no aquesta subvenció.
I allò que teníem projectat i pressupostat resulta que ho acaben subvencionant també, doncs són diners alliberats per poder fer altres coses. Al cap i a la fi és així, no? Vull dir que hem intentat posar, diguem-ne, aquells projectes que d'una manera molt més ràpida ens ajuden a la transformació de sostenibilitat i de digitalització. És evident que 43 milions d'euros serà molt difícil que ens puguin, doncs, diguem-ne, poder complaure amb tots els projectes que presentem.
A banda d'aquesta primera convocatòria, Calella també presentarà de manera mancomunada amb Pineda, Malgrat i Santa Susana altres projectes de rehabilitació energètica, sostenibilitat, transició digital i gestió intel·ligent.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i també l'Institut Català de la Salut han unificat criteris i homogeneïtzat processos en el tractament de l'asma pediàtric. Les dues organitzacions han elaborat, consensuat i validat els continguts de tot un material divulgatiu que ha de servir tant pels equips sanitaris com també per ensenyar als malalts i les seves famílies a fer un bon maneig i control de la malaltia.
L'asma és la malaltia crònica més prevalent en l'edat pediàtrica a la nostra població. De fet, té un gran impacte en les consultes d'atenció primària i en els serveis d'urgències. Un percentatge elevat dels pacients que acaben sent derivats a centres de referència per asma de control difícil ho són, moltes de vegades a conseqüència d'haver aplicat incorrectament la tècnica d'administració de la medicació inhalada o bé per no haver administrat de manera regular la medicació. Amb l'objectiu de facilitar la transmissió de la informació dels professionals als pacients, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha editat un conjunt de material perquè es pugui utilitzar durant la consulta i s'emportin les famílies. A més del manual, també s'han creat un total de 9 càpsules de vídeos d'entre 2 i 3 minuts de durada cadascuna en català i també en castellà on es tracta diferents aspectes de l'asma, així com també s'ensenya a aplicar correctament les tècniques d'inhalació perquè els tractaments siguin efectius.
Altres notícies. La Policia Nacional expedirà i també renovarà DNIs i passaports a Pineda. Durant el primer trimestre de l'any vinent, del 2022, obrirà una nova oficina amb capacitat per atendre 200.000 persones que viuen a l'Alt Maresme i que ara mateix s'han de traslladar a Mataró o a Lloret per realitzar aquest tràmit. El consistori pinedenc reconeix que aquesta era una infraestructura molt reivindicada i que ara s'ha pogut confirmar després d'uns mesos de treball amb els responsables del cos. S'està ultimant la licitació d'un local que reuneixi les condicions per la prestació d'aquest servei públic, que s'avança serà continu, de dilluns a divendres, tot l'any. L'anunci es va fer ahir dimarts en el decurs de la Festa de la Policia de Pineda, en la qual es va fer un reconeixement a tots els cossos que treballen al municipi, una diada que va estar presidida pel delegat del Govern català a Barcelona, Carles Prieto. Aquest cap de setmana el Maresme s'uneix a les jornades Benvinguts a Pagès. La gran festa de la pagesia catalana torna a la presencialitat durant els dies 2 i 3 d'octubre, amb cita prèvia obligatòria i amb més oferta divulgativa i gratuïta per conèixer els aliments que ens envolten. La sisena edició de les jornades vol potenciar el coneixement del dia a dia del sector primari d'arreu de Catalunya, amb una oferta de més de 150 explotacions i amb prop de 200 restaurants i allotjaments. Aquí a la comarca, al Maresme, es podran visitar 5 explotacions. Alta Alella, on es cultiva el raïm que posteriorment es converteix en vi. El celler Quim Batlle, situat a Tiana. Dos camps de verdures, hortalisses i bolets, Can Pins, d'Argentona, l'horta ecològica Pla d'Amunt, de Palafolls, i també Malmelària, productors en aquest cas de marmelades i chutneys, a Tiana. Enguany, però, l'oferta aquí es complementarà també amb la participació de restaurants que treballen en productes de proximitat. Al Maresme hi participaran un total de 15 establiments. El Cafè de la Sala Mozart acollirà dilluns vinent la presentació del primer llibre d'Hilario Marín, un calellenc aficionat a explicar històries i que ara s'estrena en el món editorial amb una novel·la sobre els conflictes que pot suscitar el fet de mostrar la pròpia identitat sexual i la incomprensió de l'entorn. El protagonista és un jove que fa el pas d'explicar a la família que és homosexual, una novel·la que es titula Cartes des de la oscuridad del armario i que l'ha publicat Círculo Rojo.
La novel·la arranca quan el protagonista revela homosexual davant la seva família, que encaixa la notícia amb un rebuig i incomprensió, després de superar els conflictes emocionals que això li provoca i que l'han separat de la família, decideix recuperar el contacte. Hilario Marín avança un gir sorprenent al final del llibre.
Però quan vaig fer les cartes no se va quedar satisfet i més, saps què? Vull tenir reunions amb tots ells a casa, amb la meva parella actual, per explicar-li les meves inquietuds, explicar-li tot el que sentia en aquell moment i ara. Durant aquestes reunions s'afegeixen més gent i passen moltes més coses que fan un giro complet al llibre de com empezava, com va començar, com acaba. Al final, sobretot els tres últims capítols són una mica impactants.
Marín va escriure Cartes des de l'oscuridad de l'armario durant el confinament per la pandèmia. Sempre li ha agradat explicar històries i va trobar l'oportunitat de passar-se al relat llarg.
Jo normalment cada setmana escric en una pàgina web i bueno, molta gent llegeix els relatos i em diuen, hòstia, ¿por qué no escrius un llibre? No, que no tinc llibre. I jo pensava, escolta, escriure un relato no és escriure un llibre. Un relato són 400 minuts i un llibre són moltes pàgines i tens de lligar molt a l'assumpte. Però bueno, va arribar la pandèmia, es van tenir de quedar a casa i bueno, dic, bueno, si no tens res a fer, per intentar-ho no passa res, no? I me vaig començar i quan me vaig donar compte doncs ja tenia les 200 pàgines que jo volia acabades.
Pels seus escrits, Hilario Marín reconeix que sovint s'inspiren les històries i vivències dels clients del Cafè on treballa, que l'ella diu que té projectes en marxa i que espera amb il·lusió la presentació de la seva primera novel·la, que ja ha publicat Círculo Rojo. Ho farà dilluns vinent, 4 d'octubre, a la Sala Mozart, amb un aforament que ja està complet.
Hipòlit us ofereix el temps.
Acabarem, doncs, amb la previsió meteorològica pel que queda de dia i per les pròximes jornades amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Recte final d'aquest mes de setembre que avui ens portarà més núvols aquest matí i més clarianes aquesta tarda. Els núvols d'aquest matí cap al Maresme Sud podrien arribar a deixar alguna goteta, però de forma molt tímida i poc important. A la resta de la comarca no s'esperen precipitacions i aquesta tarda, com dèiem, ja dominarà el sol a bona part del Maresme. Pel que fa als vents, en general, esperem que es mantinguin més aviat fluixos, de component variable. Aquesta tarda ja hi ha component sud-sud-est i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. Per la seva banda, les temperatures en general han baixat una mica, les mínimes i les màximes també baixaran lleugerament respecte a les que vam tenir ahir. La predicció per demà indica que tindrem un inici de mes d'octubre amb un matí en el qual la nuvolositat s'anirà incrementant. D'entrada, com que de matinada hi haurà més clarianes, baixaran les temperatures mínimes. A més, ho faran de forma clara. Mentre que les màximes pujarien lleugerament, però poca cosa. Augment dels núvols baixos al llarg del matí i durant la tarda, cel força tapat, sobretot cap a últimes hores, fins al punt que de cara al vespre, primeres hores de la nit de demà, doncs no es descarta que puguem tenir algun xàfec aquí a la comarca, sobretot a la zona costanera. Hi ha, per tant, la possibilitat de precipitacions demà cap a última hora de la tarda. A banda d'això, com ja hem dit, temperatures més baixes, els vents que continuaran fluixos i força variables al llarg del dia. La predicció per dissabte indica que tindrem durant bona part del dia un temps tranquil, tot i que a la tarda novament s'incrementarà la nuvolositat i la nit de dissabte diumenge podríem tenir noves precipitacions. Unes precipitacions que diumenge anirien caient de forma irregular, però atenció perquè a última hora arriba una línia frontal activa que farà que tinguem una nit de diumenge a dilluns i sobretot un inici de la propera setmana amb un temps complicat, amb xàfecs, tempestes i amb un clar descens de les temperatures que seran de plena tardor.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93-766-0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 23 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui dijous 30 de setembre. Naomi Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local al portal de notícies radiocalellatv.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.